A Ràdio Maricel, a cel obert.
El nostre temps de la DEC de cada dijous que arrenca amb 5 minuts de conversa amb César Duc. Ell és el coordinador dels postgraus que l'Agrupació d'Empresaris de l'Alt Baix Penedès i el Garraf i conjuntament amb la Universitat de Vic organitzen i que s'inicien aquest mes d'octubre. Hi ha dos postgraus de l'Escola de Direcció d'Empresa de la DEC, un en màrqueting digital i social media i un altre en direcció estratègica i emprenedoria per a petites i mitjanes empreses. César Duc, bon dia i bona hora.
Bon dia.
No és el primer cop que la Universitat de Vic i la DEC entren en col·laboració, eh?
No, perquè l'any passat ja vam posar en marxa també dos postgraus, un era de negocis internacionals que es va fer a Vilafranca i un altre de direcció estratègica que es va fer a Vilanova amb molt bon resultat.
Per tant, això vol dir que aquest bon resultat permetrà una col·laboració gairebé diríem que consolidada, no?
Sí, perquè i la prova és que ara ja aquest divendres començarem el postgrau en màrqueting digital i xarxes socials, que té un espectre molt ampli i molta gent està interessada en el programa.
Per a tots aquells que ens puguin escoltar, i bàsicament, com que tampoc tenim massa temps, les persones que poden ser potencials alumnes d'aquests cursos?
Sí, serien persones que bàsicament estan treballant en una empresa, sigui amb activitat relacionada amb el tema de les xarxes socials, i que poden tindre un interès per aprendre noves eines, per comprovar si el que estan fent ho fan correctament i també per despertar noves idees, perquè en temes de xarxes socials i màrqueting digital, petites i mitjanes empreses poden treure molt bons resultats.
Hem d'entendre, senyor Duc, que cada vegada hi ha més interès o més demanda en aquest àmbit específic, no? O del sí, màrqueting digital, etcètera, etcètera.
Completament, sí, sí, perquè ja dic, les petites, mitjanes empreses o emprenedors, per posar un exemple, o hasta una botiga, pot tindre interès en com pot fer per fidelitzar clients, per transmetre informacions, per crear promocions, i realment donen resultats molt espectaculars.
D'aquí que l'horari dels cursos i sobretot l'intenció dels cursos és poder conciliar l'horari laboral dels alumnes amb l'aprenentatge, no?
Sí, diguem que sí, per això hem triat la fórmula que ens dona bon resultat dels divendres a la tarda de 5 a 9 i després hi ha un dissabte al mes que es fa, diguem, de 9 a 2, que normalment és el temps que una persona que està treballant li va millor per poder-ho complementar amb la formació sense que afecti a les seves obligacions laborals.
D'acord. Un dels cursos, el de postgrau en màrqueting digital i social media, comença aquest divendres dia 7. L'altre,
sí.
El de direcció estratègica i emprenedoria, comença el divendres 21 d'octubre.
El dia 21 d'octubre a Vilafranca.
D'acord. Els cursos finalitzen quan, senyor Duc?
Bueno, els cursos finalitzen a final de juny, però sí que dir una cosa, que les classes com a tal acaben ja en el mes de maig, perquè llavors el temps que queda fins al mes de juny el dediquen a completar el seu projecte personal que pot estar relacionat amb la seva feina i per descomptat vinculat amb el tema del postgrau, i això ho fem tutorialment.
D'acord. La nòmina de professors, almenys pel que veiem en els programes, és molt àmplia.
Sí, perquè tenen que tindre els coneixements en la matèria, més l'experiència, més la capacitat per poder-se adaptar a les característiques professionals de cada un dels participants i després tindre la pedagogia per transmetre els coneixements. Estan acostumats a desplaçar-se per tota Catalunya.
D'acord. El preu dels cursos veiem a l'entorn dels 2.000 euros, no?
Sí, és un preu que és molt assequible tenint en compte que són més de 150 hores presencials i tenint en compte que en el cas de les empreses petites i mitjanes poden obtindre finançament inclús total per la Fundació Tripartita, el qual és un tema molt important i això ho tramiten a través de l'ADEC i la Universitat de Vic.
D'acord, o sigui que des de la pròpia empresa es poden tenir unes bonificacions molt importants per poder...
Molt importants, sí, sí, exactament.
Entesos. Senyor Duc, moltes gràcies per estar aquest matí amb nosaltres, per informar-nos, mal que sigui, bàsicament d'aquests dos cursos de postgrau que començaran aquest mes d'octubre en col·laboració amb l'ADEC i molta sort en el futur, com no?
Pues moltes gràcies a Ràdio Maricel.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.
Bon dia, adeu.
A Ràdio Maricel, a cel obert.
10 i 17 minuts, ens ve molt de gust avui parlar d'un tema del qual n'hem parlat en molt poques ocasions. Bé, sí que n'hem parlat, però no des d'un punt de vista allò estrictament professional, amb persones que ens puguin donar la seva opinió, els seus suggeriments, qualsevol instrucció que pugui ser interessant, no només des del punt de vista empresarial, sinó també gairebé diríem des del punt de vista domèstic. Marisol, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Encetem temporada amb la DEC.
Sí, comencem curs, com si diguéssim.
Amb debat de dades personals.
Sí, avui volem tractar sobre la gestió de les dades i, com tu ben deies, és un tema per mi apassionant, perquè crec que a vegades no som realment conscients de que estem donant les nostres dades massa alegrament. I és més, quan ens el demanen, aquestes dades, i nosaltres tenim una certa reticència o demanem perquè les volen aquestes dades, l'altre interlocutor ens diu, bueno, però si no passa res, què és això de que no passa res? No, escolta, més que
gran t'estic... Gran frase aquesta, no passa res, mai no passa res.
No.
Perquè no em miraran a mi.
Clar.
Qui sóc jo?
Clar.
Enmig de tota la humanitat i totes les coses que passen.
No, hem de ser conscients de que totes aquestes dades que donem són molt importants per la persona que ens l'està demanant, segurament perquè les utilitzarà d'alguna manera. I això és el que volem que ens expliquin els convidats que hem portat a la taula.
Ens els presentes.
I a més de diferents branques, perquè ens donin una visió molt global. Mireu, hem convidat el Jaume Fageda, que és de Codenor, i realment ell és el que aconsella sobre com s'ha de protegir aquestes dades. Molt bon dia.
Bon dia.
O sigui, l'home que té la llei de protecció de dades ficada aquí al cap.
Més o menys.
Gairebé començaria. Un home que té la llei de protecció de dades ficada al cap, com tracta les seves dades? Quan arriba un moment en què, per exemple, si té una aplicació com WhatsApp al mòbil i WhatsApp li diu, doncs ara les teves dades les compartirem en Facebook i jo no puc deixar d'utilitzar aquesta aplicació que m'és tan pràctica en el dia a dia, encara que diguem-ne que se'm fiquin a dins la meva vida i jo digui, doncs bé, a les penes punyalades i tirem endavant.
Doncs aprofito per dir-te que el missatge que hauria de donar és sobretot conscienciació. És a dir, nosaltres fem servir aquestes eines, evidentment que fem servir aquestes eines. Aquestes eines han arribat per quedar-se, això no hi ha dubte. El que passa que s'ha de ser conscient del que es fa amb aquestes eines. S'ha de ser conscient quina informació hi poses, s'ha de ser conscient i has de saber quines imatges hi penges. I aleshores nosaltres defensem, en cap moment per gestionar aquesta llei estem en contra,
No, està clar.
El que passa és
que... Hi ha molts més beneficis que perjudicis, evidentment.
Sí, el que passa que un dels... Aprofitant aquest programa, doncs el que m'agradaria és donar el missatge de que s'ha de conscienciar la gent l'utilització d'aquestes eines. Hem de vetllar per la nostra privadesa, hem de vetllar per la nostra honor, cosa que ara doncs no s'està fent. Ara s'està utilitzant aquestes eines perquè són molt llamineres, són unes joguines boníssimes, però sense pensar en les repercussions que això pot tenir.
Començo per allò més bàsic, el que ens poden demanar a tots i a una empresa també. Nom, número de telèfon i un correu electrònic. Això gairebé estem, diríem, obligats, en la majoria de casos, a deixar-lo. Sí. Això no és la mare, en principi, de cap problema.
Bueno, pot ser la mare d'un problema, depèn de com s'utilitzin. Per sort tenim la LOPD, la Llei Orgànica de Protecció de Dades, que el fet que sigui orgànica el que vol dir és que deriva d'un article de la Constitució i per tant és una llei en pes, no és una llei ordinària, sinó és una llei orgànica, que el que pretén és doncs, posar una mica de portes al camp a aquest problema que estàvem comentant abans, no? I el que pretén és protegir les dades, encara que sigui el teu nom, encara que sigui el teu DNI. Pensa que el teu DNI, quantes vegades el canviaràs a la teva vida?
Mai.
Un cop ja el té algú que vol fer un mal ús, i encara que no sigui una dada que potser diem és tan important com una dada de salut, però és una dada que també et pot comprometre.
Ah, però suposo que devem tenir un cert consol de dir, mira, com que tenen el meu DNI i el del costat, i el de l'altre, i el de tothom, mal de molts.
Sí, però ja sabem que el ser humà és com és, no? I la utilització que es pot fer doncs, pot ser una utilització fraudulenta i per això tenim, per sort, la LOPD. Penseu que la Llei Orgànica de Protecció de Dades no és una llei espanyola. Ara hi ha hagut un reglament europeu que es va aprovar el mes de maig, que tenim fins al 2018 per aplicar, i que ens que el que fa és unificar el criteri de tota Europa per actuar davant d'aquest problema que podem tenir amb el nostre honor i amb la nostra intimitat.
D'acord, després ens hi posarem més, però en principi, què preocupa més, des de l'experiència d'en Jaume, a empreses i a particulars a l'entorn d'aquest tema, de la protecció de les seves dades?
Bueno, que sobretot que s'entengui que hi ha que gestionar aquestes dades d'una manera correcta, que la pròpia llei també així ho demana amb l'article que parla de la finalitat de les dades. El legislador aquí va voler posar cura en que no s'ha d'agafar totes les dades per agafar totes les dades, perquè amb aquestes eines que tenim ara actualment, que no són només els smartphones, sinó els ordinadors i de més, pues les dades es poden gestionar de manera molt fàcil i d'una manera molt simple. I la forma que va trobar el legislador amb la LOPD, amb la llei orgànica, d'acotar això és la finalitat. Vull dir que hem d'utilitzar les dades, les empreses han de ser conscients que ens utilitzen les dades per la finalitat a les quals els hi han sigut entregades.
I no cap altra.
I no cap altra.
Si jo apunto el meu telèfon a un cercador de Google, al meu mòbil, què sortirà?
Molta informació. O sigui, heu de pensar que Google és un rastrejador, un robot, que ara per sort, amb el nou reglament s'ha conceptuat un nou principi, que és el dret a l'oblit, que fins ara no el teníem, no era necessari tampoc. Quan una persona doncs, ara doncs, traspassa i ha sigut una persona que ja ha començat a tenir una vida activa dins de les xarxes, doncs, potser als seus familiars no els interessa que tota aquella informació, no volen que tota aquella informació que ha generat aquella persona estigui encara penjada. Doncs ara es podrà demanar que la despengin. O sigui, ara es podrà demanar amb aquest nou reglament, perquè conté el dret a l'oblit, es podrà demanar que Google i els buscadors, perquè no només és Google, Bing,
qualsevol,
hi ha molts buscadors, tregui dels seus motors de búsqueda aquesta, la informació d'aquesta persona.
Entraríem en un debat ètic molt potent, eh?
Sí.
Pares,
sí.
Fills, avis, sí, pares, sí, sí. Perquè aparec jo en una xarxa social quan jo no estic ni apuntat a la xarxa social i m'hi has penjat la foto tu, o m'hi ha penjat la foto d'una altra persona.
Però aquí només un petit parèntesis.
Sí, oi tant.
Aprofito per, m'agradaria conscienciar la gent que pensi que aquests serveis que tenim són gratuïts, no? Pues no són gratuïts. No et donen res a canvi actualment en aquest món.
El preu és un altre.
El preu és la teva informació. El preu ets tu. I això és el que m'agradaria donar a transmetre.
Però gairebé tornarem al principi. Qui sóc jo? Però si no sóc ningú. Què volen de mi?
Mira, et diré, hi ha una estadística que, aprofitant ara amb aquesta pregunta que em fas, que diu que tu, per Google, vals $182. Per Facebook, vals $158. Per Twitter, vals $81. Aquest ets tu.
Home, no és gran cosa, tampoc.
Bueno, però ves sumant.
Ja, està clar. Està
ves sumant i veuràs els milions que tenen.
Laura González, bon dia.
Què tal?
La Laura és de Reciclatges González, destrucció de dades. Anem a posar un altre exemple. Ara ens imaginem que jo apunto el meu nom, la meva adreça, el meu telèfon en aquest paper i després el trenco i el llenço a la paperera. Això és destruir dades?
Bé, jo parteixo de la base de que tècnicament, i això m'ho diran els experts, penso que tant a nivell particular com a nivell d'empresa o a nivell domèstic, com deies, les dades s'han de custodiar. És a dir, jo no puc deixar anar les dades que jo tinc alegrement. És a dir, si jo destrueixo el paper amb trossets molt petits que sigui irreconstruïble, podríem dir que seria una destrucció de dades.
D'acord. T'ho preguntava, perquè més d'un segurament, a Sitges, a Vilanova, a Vilafranca, a tot arreu, a vegades, allò a primera hora del matí, en algun carrer haurà vist algun sobre de banc o algun extracte de banc pel carrer sense exacte, mig estripat o mal estripat, o extractes de telefonia mòbil i de factures de telefonia mòbil o d'alguna factura que queda allà pel mig del carrer que ha sortit d'una bossa d'escombraries normal i corrent. Si fem això, estem fent quelcom, suposo que més o menys irresponsable des del punt de vista de
jo penso que molt irresponsable.
Molt irresponsable, eh?
Sí.
I estem parlant d'establiments que puguin fer això, també?
Evidentment. Jo parlo més a nivell d'empresa.
D'empresa.
A nivell particular, al final, si tu que les tracta al banc perquè surts del banc,
tu sabràs què
fas. Tres trossos i en comptes de la paperera llences al terra, a part de ser un incívic...
Tu sabràs què fas.
A part de ser incívic, tu sabràs què fas amb el teu número de compte i amb el teu saldo del banc.
D'acord, no? D'acord.
Però a nivell d'empresa sí que crec que això és imperdonable.
Hi ha un protocol establert? És a dir, amb les dades d'algú, que ens fiquem allò en un petit establiment, en una botiga o en una empresa que té doncs, tot un munt de dades de clients. Què ha de fer l'empresa amb aquestes dades?
L'empresa són d'ella. Ha de fer el que comentaves abans, no? És a dir,
Jaume?
El Jaume està mirant, perquè jo parteixo de la base que jo vinc d'una empresa de gestió de residus.
D'acord, t'ha mirat quan has dit són d'ella.
Sí, són d'ella, vale.
Ja m'ha semblat que...
No, les dades són teves. Les dades són meves. Sí. El que passa que en aquell moment les té aquella empresa perquè jo li he donat. I aquesta empresa el que no pot fer...
L'empresa les custòdia.
Fer-la servir per un mitjà que no sigui el que realment jo li he donat.
L'empresa custòdia les meves dades.
Jo crec que la paraula és aquesta.
Amb el meu permís.
Això mateix.
Amb el meu permís.
Jo parteixo de la base que jo vinc d'una empresa que fem gestió de residus.
D'acord.
Hi ha el paper, els discs durs, els CDs, els disquets, moltes d'aquestes coses que estan en aquell racó d'aquell despatx, que d'aquella caixa de disquets no sabem ni el que hi ha, ni ho mirarem.
Sí, senyora.
No podem llançar-ho, no podem deixar-ho, no, és que no sé què hi ha al contenidor de color X, és igual això. El que jo parteixo de la base de que tot això que nosaltres tenim, jo m'ho he de quedar, jo ho he de guardar, jo ho he de custodiar. Si jo me n'he de desfer, ho he de destruir. Em preguntaves quin protocol hi havia.
Sí,
jo cediré la paraula als tècnics amb aquest tema, perquè jo el que em dedico és a la part pràctica de tot això.
A tu t'arriba les conseqüències de l'aplicació del protocol.
Això mateix. A mi m'arriba un protocol que jo puc donar-li la mà a l'empresari, o puc donar-li la mà al particular que ha de fer neteja o un trasllat de casa seva perquè canvia de pis, i jo et puc acompanyar en aquest procés i dir-te jo t'ho recullo, jo i t'ho destrueixo i t'ho certifico.
D'acord.
Però el protocol a seguir a nivell empresari, això ja és un tema molt tècnic, que això els extens...
Deixa'm preguntar-te una bestiesa.
Sí.
El paper com es destrueix? Es crema, es tritura, es fica dins una olla bullint? Què es fa?
Mentre el destrueixis...
és igual, fes-ho com vulguis.
Fes-ho com vulguis. A veure, hi ha coses... Evidentment, cremar-lo, a veure, no es pot fer foc així com així.
Sí, sí.
Nosaltres com el destruïm? Nosaltres el que tenim a reciclatges és una destructora, com la típica destructora d'oficina del nini, però com aquesta habitació.
De tamany industrial.
De tamany industrial.
El disc dur com es destrueix?
El disc dur o bé amb uns molins tipus aquesta màquina, o bé manualment. Manualment vol dir que es pot desmuntar i aleshores es destruir.
D'acord.
Els disquets passen per la màquina, els pendrives, les fotografies.
És a dir, estem parlant
de moltes coses.
Estem parlant sobretot, Laura, de destrucció física, eh?
Física.
Que és la millor destrucció que suposo que hi pot haver. La física.
Perquè
l'ordinador de Balfen es va acabar destruït físicament, després de formatejar 35 vegades.
És que formatejar no vol dir destruir.
David Navarrete, bon dia.
Bon dia.
En David és de DNC Xarxes. Ell ens ha de parlar de l'ús de les dades a les xarxes socials. I tornem, per tant, gairebé al tema inicial. Què entenem per dades, per començar? Entenem només número de telèfon, correu electrònic, adreça, o entenem fotografies, o entenem documents
tot.
De qual... Tot.
Tot.
Les tot dades, són dades.
Clar, com a usuaris, nosaltres tot el que fem, el que parlem, tot el que opinem, són dades, és informació, val? Llavors, des del punt de vista de les empreses, per exemple, si no, una empresa no pot utilitzar la informació de la gent que segueix o que el segueix a un perfil de Twitter o Facebook per fer una campanya de publicitat, val? Tu podries agafar, si tens 300 seguidors a Twitter, els analitzes tots i els, bueno, més o menys pots per saber l'edat, la seva professió, els seus costums, quines hores estan més actius, això no ho pots utilitzar per enviar publicitat, val? Això és il·legal, de fet l'OPD impedeix que una empresa faci això, val? Aleshores, que les nostres les dades que fem és simplement a quines hores publico coses, això és una dada. De fet, això cada estiu es recorda, els Mossos aquest any ho han tornat a dir, que sisplau, si anem de vacances, no diem estic sortint per la porta i me'n vaig a tal lloc que estaré 15 dies allà i mira, aquesta és la porta de la meva casa, no? I el número és aquest. Clar, hem d'anar amb compte perquè clar, tot és informació.
N'hi ha molts,
Sí.
Que practiquen. No sé si d'una forma compulsiva surto, entro, esmorzo, dino, sopo.
Sí, i tant, ara estic fent un tallat.
En gran companyia, en bona companyia, en mitja companyia, és
a
igual.
A veure, és com tot, ja, tu pots dir, bueno, jo avui he dit vaig a la ràdio, no? Doncs sí, evidentment, estic a la ràdio, tampoc.
Està clar, no? Està clar, com nosaltres.
Exacte, com sense, nosaltres.
No? Però és a dir, aquesta forma tan explícita de penjar la intimitat és també una moda, una tendència?
Sí, clar, és, sí. És, les xarxes de fet et treuen i tenen tant d'èxit perquè és això, perquè tu la teva intimitat, diguéssim, la trasllada, ja la socialitzem, no?
I gairebé t'ho dic perquè, és clar, és una tendència. Qui fiscalitza tot això? Perquè sabem que la Llei de Protecció de Dades mana tot un seguit de coses, però clar, qui fiscalitza aquest moviment continu de persones que pengen coses cada dia, moltíssimes, i moltes d'elles poden tenir conseqüències per ells mateixos. Estic parlant ja des de nois i noies de 16 anys fins a jo què sé, fins tota la casuística que es pot donar. Ciao.
Bueno, a veure, qui fiscalitza té que ser la pròpia persona que es fiscalitzi i que sàpigui i que sigui conscient. Uh-huh. El que passa que, aprofitant el que dius, introduiré introduiré un personatge que no n'hem parlat, que és l'Agència Espanyola de Protecció de Datos, és l'autoritat que al final sancionarà a qui no gestioni correctament.
D'acord, m'aturo un moment, però, o sigui, responsabilitat individual és la mare de...
Per mi és el més important, i això l'única manera que ho aconseguirem és educant i formant i informant.
Responsabilitat. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades, què fa i molt com bé actua?
Mira, amb això de la LOPD, quan es va... Aquesta llei és del 1999.
Et poso un exemple per a veure si també ens en sortim. Ja no parlem d'una empresa, va, una entitat que té socis. Mhm. I que té un fitxer de socis d'aquells de tota la vida, amb una caixa, amb unes fitxes, tal. Ara s'ho ha de mirar amb més compte, això? Aquest fitxer no ho pot repartir per correu electrònic als associats dient... Que, per exemple...
Sí, s'ho havia d'haver mirat des del 1999 amb més compte, que passa que fins ara no... No hi ha una sensibilitat.
Que som del segle passat, Vicenç, nosaltres.
No hi ha una sensibilitat. És a dir, aquesta entitat que té dades, i com has dit tu abans, encara que sigui només el nom, el telèfon i el DNI...
Dic per allò, la gent que d'una forma sense lloc de treball ni remuneració, a títol voluntari, doncs té una associació i es dedica doncs, a més o menys a seguir els associats, tal.
Exacte. Ella el que ha de fer és, ho resumiré molt ràpid, quatre punts bàsics, que és té que donar d'alta a l'Agència Espanyola de Protecció de Datos el fitxer legal, que no vol dir el fitxer físic, sinó el fitxer legal, és a dir, quina tipologia de dades està tractant, el DNI, el telèfon, i aleshores l'Agència Espanyola de Protecció de Dades li reenviarà un document on aquest fitxer que ella ha notificat queda inscrit. Després el que té que fer és...
És a dir, en aquest fitxer no s'especifica el contingut?
Mai. Això és és una aclaració que la gent entén malament.
No s'envia a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la llista dels associats?
No, mai.
Gràcies. Es diu que hi ha una llista d'associats.
Ah, exacte, i que tenen una tipologia de dades, perquè la llei contempla que n'hi ha tres tipus, i tu has de determinar quin és.
D'acord, és a dir, només jo li dic a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que hi ha una llista d'associats en què consta l'adreça i el DNI, per exemple.
Ah, exacte.
I punto.
L'agència pren nota d'això.
Entesos.
Llavors, a més, això és transparent. Si entréssim a la pàgina de l'Agència Espanyola de Protecció de Datos, poséssim, o hi ha un buscador que posa fitxeros privados i fitxeros públicos, perquè les entitats públiques han de fer això també. Nosaltres, quan fem els ajuntaments, diputació, a més, el que passa que aquí hi ha la APDCAT.
Que
només hi ha tres. O sigui, perdó, la de Madrid ja l'han eliminat. Hi ha la basca i la catalana. Però només per fitxers públics, és a dir, per entitats que estiguin gestionant temes públics. Pels temes privats, associacions, col·legis, empreses...
Entitats esportives, etc.
Exacte, és el que tu em deies. Pues, havíem comentat, el primer pas és donar d'alta els fitxers, el segon pas és informar a la gent mitjançant les clàusules de què es farà d'aquestes dades. És a dir, quan la gent es dona d'alta, has de posar un clausuram, que el que ve a dir és l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer qui responsable, és a dir, l'empresa és fulano, i que si un determinat moment vostè vol cancel·lar aquestes dades, que és molt important, perquè sempre ens centrem al moment de que les donem, però hi ha un moment que
les donem de baixa.
Ah, exacte. Doncs un mail, perquè aquest dret té que ser gratuït, on tu puguis dirigir-te i dir, mira, jo vull cancel·lar, punto, ja no m'interessa que vostè les mantingui aquestes dades. I aquest pas són aquests dos passos, és a dir, donar d'alta el fitxer, informar la gent i obtenir el seu consentiment per tractar aquestes dades, generar un document de seguretat que en diu la llei, que és allà on tu expliques com estàs gestionant aquestes dades, si tens ordinador, si no en tens, on te les guardes, com les destrueixes, tot això és el document de seguretat. I per últim, has de vetllar, perquè si tu has fet molt bé les coses, que un tercer, que per tu, que seria el cas vostre, t'estigui donant un servei que ho estigui fent bé.
Entesos.
Perquè al final, quan has dit que, perdona un moment, un incís, quan has dit que les dades són meves, no. Nosaltres, les empreses, ens convertim, segons la llei, en el responsable de los datos o el tratamiento. És a dir, tu ets responsable d'aquelles dades, jo sóc responsable d'aquelles dades que em donin els meus clients i tinc que vetllar perquè aquestes dades no es difonguin a xarxes socials o no es facin un mal ús o...
Anem a posar més exemples.
Les dades són meves, em referia a meves
a la teva empresa.
A la meva responsabilitat de la meva empresa.
Quan jo deixo dades a Facebook,
sí,
aquestes dades, qui les tracta, qui les putineja, si convé?
Bé, Facebook, el potencial que té, bàsicament és aprofitat per les empreses. Val? De fet, la publicitat que, quan entrem al Facebook, nosaltres veiem publicitat, que de fet ara fins i tot pots dir aquesta m'interessa, aquesta no m'interessa, per què no m'interessa, perquè van afinant en funció dels gustos de la gent que està a la xarxa.
Allà hi ha un fitxer de dades també, sí, sí. Facebook té, exacte, les nostres dades.
I tu decideixes quines dades dones també, val? Perquè per exemple pots posar el telèfon o pots no posar-lo.
I Facebook està només responsable que qualsevol empresa.
Sí, sí, aquí, està sotmès...
Aquí custodiem la... Està sotmès també en aquesta...
El que passa... Bé, de fet, Facebook, per exemple... és més difícil de controlar, però per un exemple recent és Pinterest, que és una xarxa també,
sí,
de fotos.
Sí.
El 1 de novembre obriran una delegació a Europa, que és Pinterest Ireland, bueno, Pinterest Europe, però està a Irlanda.
Tothom va per a Irlanda, eh?
Sí, bueno, porta de bona sort.
Ja. No. I aleshores... no crec que per la cervesa negra.
No. Bueno, potser sí.
També, però perdó un poc. Total, aleshores... Pinterest obrirà una...
Sí, ara canvien les dades. I la gent, sí, que no és dels Estats Units passarà a les seves dades personals, passen allà. Val? Llavors, tota la gent que té un perfil allà ha rebut un missatge dient canviarem les dades, canviarem la seu... i per tant les normes d'ús canviaran i canviarà la política de privacitat.
D'acord, anem a fer un exemple més contundent. Imaginem que moro demà. I les meves dades, què ha passat a Facebook i tot això?
Si no has dit res, o sigui, Facebook pots dir que quan et moris que s'eliminin, val? Si no has dit res, la gent que quedi, si tenen accés als teus perfils, els podrien eliminar.
I si no,
doncs,
quedarà allà a t'eterno? No,
bueno, es poden dirigir, el que deia, que es poden, hi ha la llei, bueno, s'està treballant perquè tinguis dret a l'oblit, i de fet està les últimes voluntats digitals, diguéssim, s'està treballant molt. Ernest Benach, l'expresident del Parlament,
sí,
va treballar molt i va fer un llibre sobre això, quan ens morim què passa a les xarxes.
Allò dels testaments digitals.
Dels testaments per digitals. No? Tu pots dir-ho ara, no? Si em moro...
Tots.
Sí, no sé, no m'entraria.
Laura, les empreses que et demanen? Si és que en saben, si és que saben molt com fer-ho, tot això.
Jo crec que hi ha un tema important, insisteixo, jo vaig a la part pràctica.
Sí, sí,
això,
sí. Sí,
però un tema important, jo crec que el problema més greu és un problema de situació i d'espai. És a dir, ai, és que tinc aquesta habitació plena de... Ho he de llançar. On ho porto? Contenidor. A la deixalleria. Ja, però és que hi ha dades. Aleshores...
Hi ha aquesta percepció de portar-ho contenidor a la deixalleria? Sí, ja.
Jo crec que hi ha una mica de tot. Hi ha qui és molt conscient, l'altre dia parlàvem amb la Marisol, per exemple, que hi ha qui és molt conscient de que quan tu li planteges el servei que tu li pots donar, que és... quan tinguis arxiu definitiu, que estigui prescrit i que el teu assessor et digui que el pots llançar, l'has de destruir. Hi ha qui ho té molt clar i hi ha qui diu, no, jo ja em buscaré una altra manera de fer-ho i ja ho trauré com sigui. Jo crec que hi ha una molt bona part de la societat a nivell empresa que ho té clar que ho ha de fer i com ho ha de fer, i hi ha qui, bueno, que ja buscarà alternatives, no? Aleshores, la part és què em trobo jo? Em trobo amb empreses que han de fer espai i que tenen coses per treure i que saben i són molt conscients perquè tenen aplicada tota la normativa i tota la llei, i ha anat al Jaume prèviament a explicar-los tot el que han de fer. I quan tenen clar tot el que han de fer i el que han de fer quan s'han de desprendre d'aquelles dates, clar, el que crec que no és molt conscient, o sigui, el tema del paper físic és fàcil, no? Sabem que l'hem de destruir, però i la resta de la informació no, és que crec que no som prou conscients de que hi ha moltes altres dades que no són paper físic. Moltes altres dades, moltíssimes, o sigui, des de fotografies en paper, per exemple, que són imatges, un altre cop amb el tema doncs, de CDs, molta informació que hi ha que s'ha de treure, s'ha de destruir. Clar, som conscients, en general la societat és conscient i s'ha de fer molta pedagogia, era la paraula, no? de que mica en mica s'ha de saber que tot això no ho podem deixar a que estigui a la, en un espai o en un lloc on deixar-ho, que qualsevol ho pugui recuperar i pugui fer mal ús, perquè nosaltres som els responsables a l'encarregat del tractament, no? A nivell d'empresa. I a nivell particular, nosaltres també treballant en particulars. No, és que són les meves fotografies, perquè ja més me les he digitalitzat totes, digitalitzat, o són els meus extractes del banc que jo els guardava i ara m'he canviat de pis, o tinc un nen i he d'arreglar l'habitació i necessito treure d'això. A nivell particular cada vegada ens hi trobem més, que la gent no vol deixar les seves dades. A les xarxes socials ho pengen tot, però lo físic, jo no vull deixar-ho, lo físic és més...
És que anava a preguntar per la paradoxa, la xarxa social ho deixem tot, i en canvi sembla que tinguem un recel, una prevenció absoluta a l'hora de deixar les nostres dades.
Quan parlem d'imatges, no?
Quan parlem d'imatges, sobretot.
De comptes bancàries o d'escriptures...
Dos exemples que us vull posar i que cadascú digui el que cregui. Per una banda, quan una imatge es penja en una xarxa social, ja no podem dir que és nostra?
Depèn de la...
Sempre és teva.
Sempre?
Sempre, sí? Sempre és teva la imatge. Sempre. Tu ets el propietari d'aquella imatge, no és de Facebook. L'altra cosa, o Facebook, o sí, Pinterest, sí, o qualsevol xarxa, o és igual. L'altra cosa és que tu puguis denunciar, si tu l'has penjat voluntàriament, tu puguis denunciar si s'ha fet un mal ús d'aquesta imatge.
I si l'ha fet un tercer usuari?
Molt bé, això és una bona pregunta. Si l'ha fet un tercer usuari,
perquè la majoria de cases
tenia el consentiment teu?
Clar, és que això sempre ho has de tenir en compte. Tu
li vas donar el consentiment a aquesta persona perquè utilitzés aquesta imatge? Si tu consideres que aquesta persona ha utilitzat aquesta imatge d'una manera fraudulenta, sí, evidentment la pots denunciar.
A qui?
Amb ella, a la persona que ha penjat la imatge.
I si és una persona, que et diré? Si és un japonès que
sí, és una
Pregunta.
Sí, sempre que hi ha una denúncia hem de tenir la prova. Vull dir, sempre que ens posem a fer una denúncia o considerem que hem de tenir la prova de què ha passat i què ha sigut, no? Però el que no és, i l'Agència Espanyola de Protecció de Dades així amb els seus dictàmens ho ha determinat, no és un fitxer públic internet. L'únic fitxa pública de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha considerat que existeix són les pàgines amarilles, perquè antigament...
D'acord. O sigui, qualsevol fotografia o document que pengem a la xarxa és nostre sempre.
És sempre teu, sí.
Però has de tenir en compte les condicions amb les... Per exemple, si tu la penges a Pinterest, que és el que parlàvem abans, ells mateixos t'avisen, has de mirar. O sigui, el que hauríem de fer tothom abans de donar d'alta un perfil a qualsevol xarxa social, o WhatsApp, o Telegram, o Line, o el que sigui, és mirar les condicions legals.
Allò que els anglesos diuen disclaimer.
Exacte. Sí. Que a vegades sí,
és molt important.
És
molt
important. Fàcil fer.
Sí, però per exemple, en el cas de Pinterest, no? Dius, jo no accepto el canvi aquest que fan a Irlanda, sí, i ells t'avisen que has d'eliminar el compte abans de l'1 de novembre. Si l'1 de novembre no has dit res, acceptes les condicions noves, val? Doncs mirant les condicions, resulta que encara que et donessis de baixa, les teves fotos que hagis penjat allà seguiran allà i les podrà utilitzar Pinterest o qualsevol altre usuari dintre de les... Sí. Perquè tu has acceptat.
Per tant, no es vulnerarà la llei perquè hi ha una acceptació implícita de qui no ha fet, de qui no
has penjat allò.
Però tot i així, m'agradaria recollir una cosa que has comentat que és molt important. Estem pensant a nivell mundial i la llei orgànica de protecció de dades és europea. Per què estan vinguent aquestes empreses, com tu has dit molt bé, per què estan vinguent a Irlanda? Perquè els estan exigint que, va haver-hi això una sentència a Google, els estan exigint que si tu estàs guanyant diners a Europa, i si tu tens un seu a Europa, has de complir amb les lleis europees. Aleshores, nosaltres ens hem trobat que abans trucaves a Google i Google et deia, jo estic en Palo Alto, Califòrnia, busques. Pues això, gràcies a la nou reglament que vindrà aprovat per Europa, bueno, que ja està aprovat per Europa, sí, que tenim fins al 2018 per aplicar, els obligaran a que compleixin amb la normativa.
T'apunto dues coses més. Allò que va ser notícia fa ben poc, quan WhatsApp
molt bona
exposava ja directament als seus usuaris si volien, i primer demanava permís, si volien que les seves dades es compartissin en Facebook. Ara, segons sembla, per defecte, l'aplicació ja compartirà totes les dades dels seus usuaris a Facebook.
Que això és el que podem considerar com clàusules abusives, perquè, clar, el nou reglament demanarà, exigirà que siguem molt més clars amb això. No pot ser que tu tinguis que llegir-te un avís de 25 pàgines.
Pàgines.
No té sentit. És que no és lògic, és que això no. I clar, l'usuari com pot lluitar això, davant d'això? Doncs el reglament el que demanarà i exigirà és que se sigui molt més clar, que hi hagi checkbox, doncs vull sí, això sí, no, això no. I que d'alguna manera aquests missatges siguin molt més clarividents, molt més fàcil d'entendre i molt més...
Però esclar, jo si ara vull tenir WhatsApp...
Ara en aquests moments tu menges. Parlem ràpid. Sí, sí. Si
I, ells,
venir...
I probablement ells ja saben que jo m'ho menjaré, clar, ja. perquè està clar, no?
Clar, vals 100
val que aquests dòlars tal. Vinga, un altre exemple. Agafo el mòbil, truca algú. El senyor tal, una oferta de telefonia, i dius, com és que el meu mòbil ha anat a parar a tantes operadores telefòniques i tant? Com ha estat això? Que no es tracta de protegir...
Sí, en aquests moments la resposta és com ha anat a parar? No ho sé. El que passa és que el que tu tens amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades...
Aquesta resposta no m'ha agradat.
No, sí, però bueno, intentaré aclarir-te el tema. El que tens és el dret a acceso, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades, que són els drets que coneixem col·loquialment com els drets ARCO. Què vol dir això? Les teves dades han anat a parar a un lloc on no havien d'anar a parar. Com ha anat? No ho sabem. I rastrejar-ho ens portaria molt de temps. Anem a fer algo senzill. Mira, senyorita, jo quiero que usted cancele mis datos. O sigui, el que li hem de demanar a aquesta empresa que ens està trucant a les 3 del migdia, a les 6 de la tarda, és dir que tu vols exercir el teu dret i que la llei així el tutela de cancel·lació de les dades.
I, aquell, no vols... i aquell pobre operador, aquella pobra
aquella
operadora,
operadora ja, si està formada, ja sabrà que, de, bueno, que tu no t'ha de trucar i que ha de cancel·lar aquestes, o aixecar el protocol per cancel·lar aquestes dades. Si no està formada, pues igual s'espanta i no torna a trucar. Però que és un dret que cada vegada està començant. Pensa que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades l'any passat va sancionar per valor de 21 milions d'euros, i la majoria d'aquestes sancions és perquè les empreses no atenen correctament aquests drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
Anaves a dir, Laura.
Sí. La pregunta ràpida a la senyoreta o al senyoreta sí, turno
que ens truca
és... Perdoni, i d'on ha tret les meves dades?
Exacte, que segur que més d'un ha fet.
Només és clenc.
Sí.
Ja està.
I un altre dia...
Ara ja sé que he de dir que d'aplicar a l'Argo.
D'acord. Tot això són processos, però molt, molt farragosos, no? Que un usuari normal i corrent diu, ara m'haig de ficar jo aquí a obrir un procés perquè treguin el meu nom d'una base de dades del qui em truca, no sé què.
Però en canvi saps buscar el smartphone, saps posar-li la wifi a l'smartphone, saps...
Sí, però esclar, faig així i surt la wifi. Ja. I en aquest cas les empreses ja saben prou bé com obstaculitzar-me tot el procés fins que al final per cansament...
La majoria d'empreses no crec que vulguin obstaculitzar. Moltes vegades és la falta de formació i informació, perquè hi ha moltes empreses que de la Llei Orgànica de Protecció de Dades encara no han fet res. I estem ve la llei des del 1999.
Sí, sí. Però... sí, és així. I tant, només fa falta veure webs. Les webs de moltes caves importants, webs de caves importants no tenen ni l'avís legal.
I recollir una cosa que deia,
Laura,
que hi ha una denúncia amb un jutge de Barcelona, amb un jutjat que després partirà tota la documentació i expedients que tenia amb bosses d'escombraria amb un container al costat dels jutjats. Aquella bossa es va obrir.
Sí.
I tots els expedients van quedar espatllats.
I algú va denunciar.
Sí, el van denunciar, el que passa que el jutge va ser molt hàbil i va dir, no, jo no han sido les secretàries i tal.
La senyora.
Es va personar a l'agència i va dir, senyores, ¿a ustedes el juez les ha informado cómo tienen que tratar los datos a destruir? No, pues señor juez, a
pringar.
Sí. Jaume, no és de su negociado, però les bosses d'escombraries es poden obrir?
Home, com vols dir, es poden obrir?
És a dir, ens imaginem, perquè agafant l'exemple que deia, que hem trobat pel carrer documentació de bosses d'escombraries obertes o el que sigui, no es poden obrir les bosses d'escombraries.
Home, tu les pots obrir, les pots utilitzar, el que passa que el problema no és teu que les... Bueno, sí, al final rebràs també, però el problema és qui les ha deixat allà d'aquesta manera sense destruir.
D'acord, el que deia la...
Hem de partir de la base i un altre cop a la part pràctica. Avui en dia... Per circumstàncies X, hi ha molta gent que remena contenidors. Moltíssima gent que remena contenidors.
I tant.
Aleshores, un altre cop, la part pràctica, insisteixo molt en aquest tema. O sigui, jo he d'anar a... O sigui, fa 3 dies vaig anar a portar el meu cotxe a reparar i el senyor de turno em fa l'escrit, em demana les meves dades, té les meves dades, fa la fitxa i quan se n'adona, pel que sigui, s'ha confós, no li vaig preguntar, agafa el full, li fa quatre talls i el tira en una paperera on hi havia una bossa de brossa, papelera, bossa de brossa. I jo li pregunto, disculpa'm, amb aquelles dades que has tirat allà meves, què hi feu? No, això va una destructora. Ah, perfecte, si va a destruir, perfecte, si no, és que això no es pot a l'escombraria,
És igual, tu marxaràs i et quedarà.
Però ahir anem a fer la pedagogia, el saber, el que han de saber que aquella bossa, per molt que el senyor ho hagi fet amb quatre trossos, si el que vulgui es trobarà aquella bossa, l'obrirà, perquè es pot o no es pot, a la que reconstrueixi tindrà les meves dades i la informació del meu vehicle i què té i què faig i quantes vegades l'he portat. I el meu mail, el meu telèfon, és veritat que jo per una altra banda també n'he fet a l'ús que jo he volgut, però és que és responsabilitat de meva, jo li he donat a aquest senyor, però és que ell ho ha de protegir.
Dos apunts més de vida quotidiana, encara que et dediquis a destruir documents,
sí.
Suposo que també li podem preguntar a la Laura i a tots dos presents, quantes còpies de seguretat podem fer d'un document per allò de dir, mira, ja estic tranquil, ara ja li puc donar el disc dur a la Laura, que ja tinc una còpia de seguretat, que ja ho poden rebentar, ja ho poden destruir. Quantes?
A l'informàtic que havia de venir.
Vol dir que habitualment...
No, a veure, entenc que el disc dur s'ha de destruir
quan
tu ja t'has canviat el PC i aquell disc dur, tu ja has fet la teva còpia i ja la tens protegida. Que la còpia de seguretat que tu guardes ha d'estar custodiada també.
Per això t'ho
preguntava. És a dir, aquesta còpia de seguretat
també ha d'estar custodiada.
Evidentment, ha d'estar aquí i el disc dur, que tu ja no el fas servir, és el que jo et destrueixo. Però tu aquesta còpia de seguretat, per si aquella informació de fa 10 anys et fas falta, que al final no li fa falta a ningú, però bueno, és igual, aquella còpia de seguretat ha d'estar custodiada, junt amb els carnets d'identitat en paper que estan tancats amb clau en un espai on es suposa que ha de ser un espai de confiança. Nosaltres decretem molt espais de confiança i espais de no confiança. Espai de confiança. Som els de la casa, que ja hem signat el nostre document de confidencialitat i som la gent que treballem aquí, en aquesta oficina o en aquesta empresa, i que el que es diu aquí i es fa aquí no surt a fora.
D'acord.
Vale? Això és, per mi, per nosaltres, és un espai de confiança. On no hi ha un espai de confiança? On les dades poden estar en un lloc on hi hagi gent de pas.
D'acord.
Vull imaginar-me un centre mèdic. Passi, sisplau, a la tercera porta a l'esquerra i la segona a la dreta. I aquelles dades, pel motiu que sigui, estan en un espai on pot entrar el senyor que va fer-se una ressonància magnètica. Pues perquè estan en un armari o perquè estan en un contenidor per paper o perquè estan equits. Com que no és un espai de confiança, aquell espai el tenim que tenir protegit i custodiat.
D'acord. I ara que està de moda el núvol...
Aquest és un problema, no?
És un problema?
No, és un problema. És un problema. Tu com a empresa, per exemple, has de tenir la wifi protegida, sobretot si tens dades i penges dades a internet, protegida al màxim perquè te la intentaran prendre les dades. Em sembla que va ser aquesta setmana passada al Nació Digital els van tenir un atac de pirates informàtics perquè volien van poder entrar i ho van solucionar, però clar, és una empresa, tenen dades, tenen clients, tenen, si tenen campanyes publicitàries o butlletins que la gent ha autoritzat que els enviïn publicitat, doncs tenen una base de dades d'usuaris.
Important, està clar.
Clar, aleshores tu has de posar, evidentment, contra hackers que poden entrar a la NASA, poca cosa podem fer nosaltres, no? Però has de posar les barreres màximes que puguis per generar espais de confiança. I aleshores, clar, el núvol és el risc aquest. O sigui, no pots connectar-te a una wifi pública i fer segons quines coses. O sigui, per exemple, consultar la teva, ja a nivell personal, entrar al teu compte de correu de banc, el teu perfil,
sí, per fer qualsevol gestió.
Si tu estàs a una wifi pública que no és segura, tu mateix estàs facilitant que et puguin pescar les dades teves del banc. I a vegades no hi pensem, vas a una cafeteria i dius, oh, mira, no sé si m'han ingressat allò, no? Doncs, t'estàs arriscant. I per exemple, en el núvol s'escapa una miqueta, però tu al donar-te d'alta el Twitter, per exemple, tens l'opció de donar, posar el telèfon i el mail per si tu oblides de la contrasenya, recuperar-la. Val? Doncs tothom hauria de revisar a la configuració del Twitter, hi ha una opció que posa que et puguin trobar a través del telèfon o del correu electrònic. Val? Això ho utilitzen, no tothom, evidentment, però si algú vol entrar al teu perfil amb això, ho tenen molt fàcil. És un parell de passos.
Un parell de passos i ja està.
A més, és el manual bàsic del hacker, eh? Si ho podeu trobar al Google.
Has obert una caixa?
Sí, sí. Jo tinc una pregunta ràpida. A veure si quina diferència hi ha entre penjar una foto a les xarxes socials o a la web meva? És a dir, una consulta tècnica, eh? Jo tinc un client al que li faig una feina i li dic, escolta, estic actualitzant la meva web, puc penjar la fotografia de la feina que hem fet, li demano autorització per menjar la fotografia de la seva fàbrica, en aquest cas, o del seu desmuntatge que li hem fet. I em diu, sí, a la web la pots penjar, però a les xarxes socials no. No li vaig trobar el sentit, jo, eh?
Doncs jo no la penjaria.
No, l'imatge és d'ell. Evidentment jo li vaig fer cas.
I què ha de fer? Nosaltres com a responsables, l'empresa, en el teu cas, nosaltres com a responsables, què hem de fer? El que ens indiqui
el client, evidentment.
Sí, ara, però és també important saber si amb aquestes imatges sortia gent o no sortia gent, si es podia identificar.
Ell això no m'ho va preguntar.
No, la imatge que et van passar, si era de la fàbrica, si hi havia persones o només hi havia mobles. I
la imatge l'havia fet jo, la foto l'havia fet jo, però ell a mi no, hi havia persones, perquè jo soc molt de...
No hi havia dades de caràcter personal, aleshores?
No.
Pues esta, pues aleshores, la LOPD no le toca.
Però de totes formes, si algun client us diu que podeu penjar una cosa a la web però no a les xarxes socials, directament no pengeu res a la web, no. Perquè aniran a les xarxes socials. Clar, és que, per tant, evitem-nos problemes com a empresa.
O sigui, que la foto que pugui jo penjar a la web no l'hauria de penjar perquè el senyor...
No, perquè anirà a parar a una xarxa social, potser no directament de la teva empresa.
D'acord, vols dir que d'una forma indirecta...
Clar, no vull que estigui a les xarxes socials, però està a una web.
És que jo no li trobava el sentit de dir a la web sí, però a les xarxes socials. Ja, no.
Doncs jo en aquests casos aconsello
jo el tema d'imatges el tinc molt clar, eh? Vull dir, en aquest cas no penjaria cap imatge que es veiés la persona.
Si no hi ha imatges, per mi, per l'LPD no m'afecta.
Un núvol es destrueix?
Es destrueix, els hackers els destrueix.
Sí, però
nosaltres no, eh?
En 30 segons, ara que estan tan de moda i el seu ús i la contractació d'un núvol, etc, etc. És clar, en algun moment la destrucció física del núvol nosaltres no la veurem mai, perquè la gestió en una empresa vés a saber on.
Clar, però ocupen un espai físic.
Físic, està clar.
Tu
no ho veus, ni el tens allà.
Hi ha uns servidors encriptats, protegits...
Sí, i t'han d'assegurar que allò va...
Que t'han d'assegurar és...
Nosaltres amb el que diem amb el núvol és que la mateixa, al final els mateixos principis que dèiem abans, que siguis responsable de quina informació hi poses al núvol, no estem pas en contra d'utilitzar el núvol perquè és una eina, sobretot a nivell d'empresa, molt vàlida, permet compartir documents, permet treballar, i això per les empreses és molt important. El que passa és que vigila el que poses al núvol, no posis informació que et pugui comprometre, no posis informació que sigui confidencial, vigila. Després, sobretot, molt important, i és el que no es fa, és mira el contracte, que tornem a lo d'abans, no? Mira el contracte i mira què hi posa i agafa un servei de pagament, perquè si tu agafes un servei que no sigui de pagament, quin és el preu? La teva privacitat o la teva informació.
Vés a saber on aniran aquella xar. Les dades del núvol.
Sí.
Jaume, gràcies. Laura, gràcies. David, gràcies. Marisol, gràcies.
Gràcies.
En 15 dies de nou el temps de l'ADEC, www.adec.cat. Allà hi trobaran tota la informació. 5 minuts i tornem. Fins ara.
Bon dia.